Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui parlarem de talent, una paraula, un concepte, un actiu de cabdal importància per assolir amb èxit l'imparable procés de transformació digital amb el qual estem immersos. Parlarem de talent i parlarem d'humanisme, un altre importantíssim concepte que no podem oblidar si no volem acabar sent víctimes de les màquines que estem creant. Per fer-ho, per parlar d'això, de talent, d'humanisme, tenim avui al programa el Bru Recolons. És un actiu impulsor del talent i la gestió del coneixement global. Ell és el fundador dels Premis Talent, la Fundació Impulsa Talentum 21 i de l'International Talent Acknowledge Congress. I precisament d'aquest congrés, que se celebra aquesta setmana a Barcelona, és un congrés importantíssim sobre talent i que té convidats com en John Hoffman, màxim responsable del Mobile World Congress, o el Federico Mayor Zaragoza, o altres personalitats que després el Bru ens acaba d'explicar. L'International Talent Knowledge Congress busca liderar la revolució 5.0 posant la humanitat, l'humanisme, la persona en el centre. Bé, Bru, ja no presento més, et dono directament la benvinguda al Món és Digital.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs parlem d'això, parlem d'aquest congrés que està tenint lloc a Barcelona aquesta setmana. De què va, què pretén, quina magnitud té, en fi, endavant amb el congrés.
Sí, el congrés és la segona edició. La primera edició va ser una trobada encara amb mesures Covid i, per tant, limitats en aforament a 150 persones en cada sessió. La vam fer a SAD Creàpolis. I va ser una edició on el que vam fer és trobar-nos gent de diferents disciplines, però que a tots ens unia a aquesta idea, no?, de transformar les organitzacions per millorar-les, per fer que siguin atractives al talent, per saber-lo cuidar, saber-lo mimar i saber fer, doncs, que aquestes organitzacions, doncs, treballin amb un propòsit que valgui la pena i, per tant, que faci que les noves generacions no només es dediquin a guanyar diners quan estan treballant, sinó que facin moltes més coses. Aquest va ser el primer. La segona edició ja és un call to action per fer que això es converteixi en un fòrum internacional. És una crida perquè la comunitat internacional se'l faci seu. Portem, doncs, tot aquest any contactant amb diferents països per poder començar a fer, diguéssim, xarxa. I el que farem també és consolidar allò que vam dir en la primera edició, i és que calia crear una càtedra, i l'anunciarem en aquest congrés, que sigui capaç d'identificar tots els objectius que s'han de tractar en cada congrés, identificar quins són els problemes principals que tenen les organitzacions i identificar qui són els pioners, els investigadors que són capaços de resoldre aquests problemes o que ho estan fent bé i portar-los cap aquí. Un altre tema és que després doncs aquesta càtedra sigui capaç d'actuar com a think tank i convertir les conclusions i tot el que s'hagi treballat en recomanacions per les organitzacions, ja sigui empreses o governamentals.
Parlem d'aquest any. Quin és el format? Dura dos dies, però quin és el format? Quin aforament té? Quins convidats teniu?
L'aforament màxim és de 300 persones. Nosaltres ens dirigim sobretot als que són els CEOs o directors generals, aquells que prenen decisions estratègiques a les empreses per poder-los ajudar a fer-ho d'una manera millor. Ens dirigim també al món acadèmic i al món de les persones que tenen la capacitat de transformar les organitzacions des de diferents àmbits. Nosaltres ens hem estructurat en un àmbit principal, que és el primer àmbit que treballem, que és el de la governança, on aquí doncs, també es treballa tot el tema dels valors, tot el tema dels impactes, tot el tema, de, evidentment, dels ODS, que afortunadament doncs, han vingut per quedar-se. Després treballem al vertical del que serien els intangibles, totes aquelles coses que fins ara no es tenien en consideració dintre de les organitzacions a l'hora de valorar-les, quan en realitat és allò que val més. I no només estic parlant de patents o de marques, sinó també de tot el capital intel·lectual, que al final és el que fa que una empresa, avui en dia, sobretot les més tecnològiques, tingui més valor o menys. Hi ha el vertical també de la innovació financera, que és molt important. Hi ha maneres de viure, sobreviure i créixer sense el clàssic, recórrer al clàssic format de banc, que a vegades et dona el paraigües quan no plou i després te'l treu. No? També hi ha el vertical tecnològic, on evidentment està tot el tema de digitalització, però també doncs, totes aquestes noves tecnologies molt disruptives que són transversals, que apliquen a qualsevol sector i que ajuden a millorar-lo. Aquest seria el format des del punt de vista de quins són els àmbits. Després ho hem estructurat en 4 blocs. El primer dia, que és el 15 al matí, parlem de governança, l'impacte a través de la governança. A la tarda parlem de l'impacte a través o l'impacte social que han de tenir o que poden tenir les organitzacions. Al matí del 16 estem parlant de l'impacte del medi ambient i a la tarda parlem del long-term viability, és a dir, pensem en el futur, pensem a mig i llarg termini, no sempre doncs, a córrer cuita sobre la marxa. I aquí és on aprofitem per tancar el congrés amb la presentació de la càtedra, amb una keynote que promet molt del Lluís Bassat i, finalment, amb el lliurament que fem cada any dels Premis d'Honor, dels Premis Talent d'Honor. Nosaltres donem 30 premis d'innovació de 30 sectors diferents, que això ho fem al desembre, però prèviament es donen els Premis d'Honor, que són reconeixements de trajectòries i premis vinculats a valors, que aquest any, doncs, com tu deies, li donem doncs, el Premi d'Humanisme al Federico Mayor Zaragoza, tenim el Mike Blackman que rep el Premi Welcome Talent, que és un premi que ja ha rebut en el passat el Hoffman, qui obrirà aquesta part del Congrés. També doncs, l'Helena Barraquer, que és una persona que li donem el premi d'ambaixadora de talent perquè des de la seva fundació estan fent feina fora, però també reben molta gent de fora i, per tant, són ambaixadors, ambaixadors de talent. I per exemple, doncs, hi ha un premi de solidaritat que li donem al Jordi Gallés, que és el president d'Europastri, per la seva tasca a través de la seva organització, on ajuden i donen pa a molta gent que ho necessita. Bé, hi ha diversos premis que ens serveixen per acabar i convocar la següent edició i doncs, començar a arrencar la càtedra que volem que sigui doncs, el rovell de l'ou de tot aquest projecte.
Talent. Parlem de talent. Hi ha talent a Catalunya? Hi ha fuita de talent? Som capaços de treure talent de fora cap aquí? Com està el tema del talent aquí a casa nostra?
Aviam, hi ha sectors que tenen fuga perquè estan molt mal pagats. No? Com pot ser doncs, en el sector sanitari. Tots hem sentit a parlar de metges i infermeres que marxen a Londres o que marxen a altres llocs. És un problema greu, però és un problema greu que precisament la tecnologia pot anar alleugerint. Jo amb això soc bastant optimista en el sentit de que si ho fem bé, per això aquesta revolució, aquesta industrialització 5.0, si ho fem bé, la tecnologia ha de servir perquè poder no tants metges puguin utilitzar totes aquestes utilities que ens dona la tecnologia per poder disposar de més temps per fer de metges i no d'administratius o altres tasques que estan fent ara. Des del punt de vista del talent de les tecnològiques o de les empreses que tenen més valor afegit o que estan més volcades a la innovació, aquí som un pool d'atracció de talent. Tenim empreses multinacionals reconegudes arreu del món que estan venint a Barcelona perquè volen posar el seu centre d'investigació aquí i tenim exemples com PepsiCo o Microsoft. N'hi ha moltíssimes que han anat anunciant que venen cap aquí. El problema per mi del talent rau en el nostre país amb un problema que és vital i que s'ha de treballar i que és molt complex, que és el talent a la infància. El moment en què nosaltres hauríem d'estar capaços d'identificar quin és el talent d'una persona és quan és petit, és abans dels 8 anys. I això no es fa, i és una pèrdua, és un cost d'oportunitat molt gran. Per què? Home, perquè, aviam, talent en té tothom. Uns en tenen més, altres en tenen menys, uns tenen uns talents i altres en tenen uns altres. Però si un talent l'identifiques aviat i el fomentes, és exponencial la capacitat que té després de poder no només aportar a la societat un valor, sinó fer que aquella persona es desenvolupi amb felicitat, amb plenitud, perquè al final el talent és una cosa molt, molt curiosa. És una cosa que tu fas, que la fas gairebé sense adonar-te'n, perquè disfrutes fent-la, perquè té una recompensa enorme quan has acabat, et sents orgullós d'aquella feina que has fet, perquè els altres saben reconèixer-ho perquè destaca i, finalment, perquè és una cosa que enriqueix a la comunitat. Val? Si nosaltres som capaços d'identificar nanos entre 5, 8 anys, quins són els seus talents i potenciar-ho, tindrem una gran oportunitat. I després hi ha un altre moment on falla aquesta, on hi ha un decalatge o hi ha un problema amb el talent, que és amb la formació professional, que ens hem passat 30 anys que no hi havia demanda, hi havia oferta, i ara resulta que la demanda supera l'oferta, la qual és bona notícia, però ara l'oferta s'ha de posar a la part. Perquè tenim moltes empreses que no troben doncs, treballadors com poden ser doncs, des d'electricistes a torners, professionals de formació professional que la indústria no troba.
Sí, realment interessant i curiós això. No sé si tindrem temps d'aprofundir una mica més en la detecció del talent amb infants abans de 8 anys. Realment és un tema que crec que no, evidentment que no li estem posant atenció. I com que tu dius, és realment important. Ara parlem d'una cosa que l'altre dia comentàvem tu i jo fora de micro, que és això de l'humanisme. Sí, explica'ns l'humanisme, què és el que ens preocupa, el que us preocupa, el que voleu fer, el que voleu fer per arreglar-ho, el que podeu fer, i com estem vivint potser una segona edició de lo que va passar a la il·lustració in illo tempore.
Sí, aviam... aquí parlem de dues coses. Parlem d'una qüestió doncs, del contrast entre les eines que fem servir, en aquest cas doncs, les tecnològiques, no? Tot que són utilities, han de ser utilities, han de ser coses que són... Perdonem, aquí, ostres, no sé si...
No passa res, aquest programa és en vivo i en directe i si tenim un accident el tenim. Seguim.
Disculpeu. Un és, seria el posar el talent a disposició de la humanitat, és a dir, que no sigui la tecnologia a disposició de la humanitat i no al revés. El que pot passar és que el ser humà arribi un moment que doncs, es vegi superat per les seves pròpies eines, no? Per les seves pròpies solucions, i que perdi el control del seu propi món, no? Del món que ha creat. Aquest és un problema. I després l'altre problema, referent a l'humanisme, és el model. És a dir, nosaltres podem anar a un model on la tecnologia doncs, fomenti valors com la democràcia, la separació de poders, el fet que l'home doncs, pugui desenvolupar-se de forma el més digna possible, amb la màxima llibertat dintre de les possibilitats, i on l'equació no, de la llibertat versus la seguretat doncs, tingui una derivada positiva i no negativa. Hi ha models en el món que tendeixen cap a fer servir la tecnologia per un control de l'ésser humà, no? Tindríem el model més orwellià, no? De 1984, i jo crec que hi ha d'haver un model que sigui doncs, més proper a aquell renaixentisme en el que es volia és tornar, és posar l'home en el centre després de tota l'edat mitjana i de la teocràcia, doncs bueno, ara ens trobem un moment que la tecnologia pot acabar sent aquest déu que d'alguna manera s'imposi a tot arreu o podem fer que estigui al servei de la humanitat.
Sí, però en quina mida realment la tecnologia s'està convertint en un déu? Jo crec que realment és un problema que ja el tenim a sobre. Se'ns està menjant una mica. Com podem combatre-ho? Què realment podem fer? O què intenteu fer vosaltres?
En tota la història de la humanitat, les coses que l'home ha estat capaç de crear s'han pogut fer servir per fer el bé, s'han pogut fer servir per fer el mal i, sobretot, s'han pogut fer servir perquè una sèrie de persones controlin la resta. Fixa't que fins i tot la pròpia idea de Déu ha estat manipulada quan originalment doncs, pot tenir molt de sentit el que representen els valors en qualsevol religió. Sempre o moltes vegades ha acabat en mans d'un col·lectiu determinat que ha utilitzat, sobretot a través de la por, ha utilitzat aquell concepte, aquella idea, que al final és una creença, és una idea, ostres, l'ha fet servir per controlar la resta. Doncs amb la tecnologia passa exactament el mateix, i estem vivint això. La tecnologia, doncs hi ha gent doncs, que va més avançada i que la fa servir doncs, per controlar a través de les dades, a través de la informació que tenen de nosaltres en tots els mitjans, doncs de controlar-nos. I la nostra obligació com a espècie i com a humanitat és intentar fugir d'aquesta força cap a hi ha d'haver un contrapunt també cap a la llibertat. És a dir, si no estem organitzats com a civilització per intentar tendir cap a aquest no control, aquest no monopoli per part de molt pocs sobre la resta, doncs estarem fumuts perquè els nostres fills i nets doncs, no viuran una realitat com la que ens agradaria, que somiem. Somiem un món doncs, on arreglem les barbaritats que hem fet durant 150 anys d'industrialització. Ara tenim l'oportunitat de fer una indústria verda. Volem un món socialment just, amb igualtat d'oportunitats, però també on els recursos doncs, no quedin en mans de molt pocs. I quan dic això no em refereixo a Occident, em refereixo al món en general. Aquí nosaltres estem col·laborant, i això ho explico una miqueta entre cometes, perquè tot s'ha d'acabar de lligar, perquè l'any que ve a la tercera edició del Congrés coincideix amb un Congrés Mundial de la Pau que es farà a Barcelona. I ho volem fer coincidir perquè, donades les circumstàncies de la guerra que estem vivint a Ucrània, per posar l'accent aquí, és a dir, hem de fer un moviment, hem de tirar endavant un fòrum, digue-li com vulguis, que sigui capaç de liderar fer que sigui l'home, que sigui el terreny, el que estigui al centre, i no el control de 4 o 5 amb la tecnologia.
Per descomptat, totalment d'acord. Perdona que t'interrompeixi perquè estem arribant al final del temps i m'agradaria que fessis un apunt sobre aquell nou món també amb el qual crec que estem entrant, que és el metavers. Com això afavorirà o perjudicarà a tot això que estem parlant de l'humanisme i el control, tenint en compte de la famosa paraula de centralització que també predica el metavers. Et queden 3 minuts per el últim speech.
Això ho predica en principi a Occident. Pensa que Xina, per exemple, doncs, intenta controlar també aquesta nova eina. Jo crec que l'eina està molt verda encara, que potser es parla massa amb massa frivolitat del metavers, com si ja fos una realitat. És una gran oportunitat. Però coses que tendeixen cap al metavers, que ja existeixen, estan fent una feina molt maca. Jo al Congrés he convidat el doctor Marc Montoliu, que entre altres coses doncs, ha aconseguit fer un quiròfan de pràctiques per fer cirurgies oftalmo, que abans es feien amb ulls de porc i que ara es fan amb ulls virtuals, però que són molt més reals. La sensibilitat de les eines que fan servir són exactament igual que en quiròfan i, per tant, quan avui un senyor pugi a quiròfan, doncs ho farà molt més segur i amb molta més experiència. També està creant eines perquè en els hospitals els nanos doncs, que tenen, nanos o no nanos, que tenen la desgràcia d'haver de passar per una experiència com pot ser la quimioteràpia, doncs ho puguin fer distrets amb animals, amb tota una sèrie de realitats virtuals. Però encara és realitat augmentada, encara som el que nosaltres entenem que serà el metavers, aquesta gran revolució que s'està treballant. Jo crec que anem cap a 10-12 anys perquè realment doncs, estigui ben implantada. I és com sempre, i tot dependrà de l'ús que se'n faci.
I ara sí, estem arribant al final. Últim consell, aquest programa va adreçat a empresaris, a pimes. Com gestionar el talent si és que el tenen a casa seva o com buscar-lo?
Aquí hi ha un punt que és clau. Les organitzacions que vulguin sobreviure han de canviar. Han de transformar la seva manera de pensar i han d'entendre que les noves generacions no són uns ninis, que és el que tendim a pensar a vegades la gent gran, no són uns capritxosos, són nanos que tenen molt clar que el món que els estem deixant és un desastre i que el volen canviar. Per tant, volen empreses amb impacte real, que no sigui publicitat, i volen treballar en un entorn on el seu món no sigui només que també guanya diners, sinó contribuir a solucionar tots aquests problemes de la humanitat.
Bé, doncs amb aquest missatge d'humanitat, que m'agrada molt, acomiadem el Bru Racolons. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i d'aquí uns mesos tornarem a entrevistar-te per veure com ha evolucionat i com ha anat prosperant tota aquesta gran causa.
Moltes gràcies a tu, Tomàs. Felicitats pel teu projecte, que és molt maco. I, escolta'm, entre tots hem d'anar fent un granito de arena cada uno. Vinga, moltes gràcies.
Talk Tech. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Avui a Talk Tech parlarem de la veu i ho farem amb Voz, de la Cristina Dalcher, editat per Roca Editorial. Us faig una breu ressenya de la història. La novel·la es situa en un futur, en una societat totalitària, on les dones han perdut la major part dels seus drets. Les dones no poden escriure, no poden llegir llibres i els seus comptes bancaris ha passat a mans dels seus marits, pares o germans, i totes les feines per les dones han quedat eliminades. Les dones han de quedar-se a casa per tal de tenir cura de la llar i la família. A més, tenen un nombre limitat de paraules que poden dir al dia, que són exactament 100. Per controlar totes les dones, i això inclou també les nenes i les joves, porten una pulsera, una mena de comptador, que s'actualitza cada dia i que va restant les paraules a mesura que les dones fan servir la seva veu per parlar. En el cas de superar el nombre de paraules establertes, una descàrrega elèctrica molt intensa sacsejarà a les dones. La Jean McKillan és una neurolingüista que ha vist minvat tots els seus drets i viu resignada amb la seva família. Amb aquesta nova realitat, veient com la seva filla petita creix en un món ple d'injustícia per a ella. Però tot canvia el dia en què el germà del president d'aquest nou govern pateix un estrany atac i deixa de parlar. Aleshores, el govern li retorna a la Jean la seva feina amb la condició que trobi una cura per l'afàsia que pateix el germà del president. Malgrat les reticències inicials que la gent té per ajudar aquest déspot a govern, accedirà marcant les seves condicions. Però de seguida s'adonarà que l'estan fent servir per un pla molt pitjor, eliminar totalment la veu de les dones. Ho aconseguiran? No us vull avançar gran cosa més, ho haureu de descobrir. Quin seria el toc tec de la nostra història? Doncs ens trobem davant d'una distòpia futurista on la tecnologia es fa servir com una eina de control i dominació sobre les dones per tal que segueixin les normes que estan marcades. Les pulseres, els comptadors que porten al canell totes les dones, controlen el nombre de paraules que les dones poden pronunciar al llarg del dia. I el més terrible, que és que en el cas de sobrepassar el límit de paraules assignades, són castigades amb descàrregues elèctriques. Descàrregues que van incrementant d'intensitat a mesura que se superen el nombre de paraules. Una autèntica crueltat. Voz ens relata una societat masclista carregada de lleis absurdes i cruel que l'únic que busquen és anul·lar definitivament la veu de les dones. Voz és un thriller trepidant que es llegeix àgilment, amb escenes angoixants que et paralitzen i a la vegada et van indignant exponencialment. I és que si perdem la nostra veu, en realitat perdem la nostra essència. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.